Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11. Us parla Pere Gilard. Un centenar de pagesos afectats per l'incendi de la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues han sortit passades les 9 del matí en marxa lenta amb una quarantena de vehicles des del polígon de Torrefarrera al Segrià per dirigir-se per l'autovia A2 fins a la seu del Departament d'Agricultura a Barcelona. Consideren insuficients les mesures de suport aprovades per la Conselleria i per això segueixen exigint l'habilitació d'ajuts directes a fons perdut per als pagesos i ramaders afectats pel tal de pal·liar els danys que els va ocasionar el foc en les seves explotacions. Els participants preveuen arribar a la capital catalana cap al migdia, on esperen ser rebuts per la consellera Teresa Jordà per tal de poder-li traslladar les seves reivindicacions. Més qüestions. La Fundació Humana, dedicada a donar un segon ús a roba i calçat, ha recuperat prop de 430 tones de roba usada a la comarca del Vallès Occidental durant el primer semestre de 2019. Aquest registre equival a 866.000 peces de roba que seran reutilitzades o reciclades. Més detalls des de Ràdio Municipal de Terrassa.
A Terrassa s'han aconseguit 4,7 tones a través de la quinzena de contenidors verds instal·lats en espais privats. La quantitat és més elevada als municipis on l'Ajuntament té conveni directe amb l'entitat. És el cas de Sant Cugat, on s'han superat les 90 tones, o Rubí, amb més de 60 tones de roba recuperada. Humana s'ha consolidat com un agent de l'economia social verda i circular. Així ho explica Joan Carles Montes, responsable de l'àrea de comunicació de la Fundació.
Amb tota aquesta gestió, amb tota aquesta reutilització o reciclatge, la Fundació Humana obté uns recursos econòmics que, d'una banda, serveixen per finançar la nostra activitat. Som una fundació que crea llocs de treball any rere any i, per l'altra, som una entitat sense ànim de lucre i els beneficis, de forma íntegra, es destinen a projectes socials.
Per la seva part, l'Agència de Residus de Catalunya afirma que només es recupera el 12% de la roba que els catalans rebutgem anualment. Per això afirmen que calen més punts de recollida i més sensibilització.
Més qüestions referents ara a medi ambient. El riu Ebre aboca cada any uns 2,2 milions de microplàstics a la Mediterrània. Aquestes conclusions d'un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma, que també destaca que els microplàstics detectats a la llera del riu són molt més grans que no a les platges. Ens ho detallen des de Ràdio Delta, Leonor Bertomeu.
Els investigadors adverteixen que la concentració de contaminants es pot considerar mitjana baixa perquè el cabal de l'Ebre està regulat per les preses de Ribarroja i Mequinensa. Per això adverteixen que el volum real de contaminants al riu és molt major. Fins ara, els estudis sobre microplàstics han abordat la seva presència en oceans i mars i han prestat molt poca atenció als rius com a font d'este contaminant. La recerca publicada ara demostra, però, que els rius són una de les majors entrades de plàstics als oceans. De fet, l'estudi constata que la presència de microplàstics a la llera del riu Ebre són entre 3 i 6 vegades més grans que els trobats a les platges. Gran part d'estos microplàstics arriben al riu a través de les canalitzacions municipals i les plantes de tractament d'aigua procedents del rentat domèstic i industrial de peces de roba, cadascuna de les quals perd unes 2.000 fibres en cada rentat. Les plantes de tractament no són capaces d'eliminar íntegrament aquestes fibres tèxtils. Els microplàstics trobats a l'Ebre ocuparien 600 quilòmetres de llargada si es posessin en línia recta.
Gràcies, Leonor. Aquesta és la informació que us havíem d'explicar a aquesta hora en aquest butlletí de notícies en xarxa. Ens actualitzem properament. Gràcies per la seva atenció.
Notícies en xarxa.
Benvingut al programa més refrescant de l'estiu. Si ets de costa o de muntanya, no et preocupis que nosaltres ho tenim tot. Vine a passar una bona estona cada matí de dilluns a divendres d'11 a 1. Mar i muntanya. Un programa elaborat per Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant amb el suport de la xarxa de comunicació local. Benvingut al teu programa d'estiu.
Molt bon dia, benvinguts un dia més al Mar i Muntanya. Aquesta setmana estranya d'agost, perquè demà tenim festa, o sigui que avui tenim una sensació és dimecres, però tenim una sensació de divendres, però estem als estudis, així que és una mica estrany aquest 14 d'agost, demà festiu. Benvinguts, doncs, com dèiem, al Mar i Muntanya. Anem a començar el programa, saludant els companys que estan aquí amb mi, aquí presents, eh? També tinc els companys de les altres emissores, recordeu, Ràdio L'Escala, Ràdio Salrà, La Veu de Sant Joan, Ràdio Llançà, Ràdio Montgrí, tots ells saludarem després, els companys de les emissores, i repassarem l'actualitat, però primer de tot el que vull fer és saludar els companys que tinc aquí amb mi. Josep López, bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
I a l'alt, lluny però a prop, a l'altre cantó del vidre, que dic jo, la peixera, el nostre company Víctor Grau, que sempre ens posa les millors propostes i fa que tot soni bé. Ell té el control, perquè si no vol que parlem, doncs ens pot baixar els pius i no ens escoltarà ningú. Bon
dia. Mercè, molt bon dia. És cert això que dius, eh? Jo tinc el control en aquestes dues hores de programa.
No m'ho dius com una amenaça, eh? A veure
què dic. No, però vigila.
Ah, val, perfecte. Doncs, si et sembla, et toca a tu parlar ara. Explica'm quin dia mundial és avui. A més, és molt refrescant, tan refrescant com el Mar i Muntanya.
Doncs sí, és un dia refrescant com el Mar i Muntanya i com l'estiu, eh? Avui és el dia mundial del polo.
No l'esport, eh?
No, com el gelat.
Ni el cotxe.
Ja sabeu, eh? El polo aquest...
de
postre, que és de berenar...
Tu no sé, t'has fet algun cop algun polo amb alguna beguda que t'agrada i les allò...
Sí?
No, jo sóc més de... Saps què està molt bo? Els polos de xíndria, per exemple. Poses xíndria tal qual al congelador i queda un polo. O de qualsevol fruita també m'agrada molt. Vull dir, hi ha moltes maneres de fer polos i a més són molt refrescants per l'estiu.
Doncs avui que torna, sembla que tornaran a enfilar-se els termòmetres, eh? Perquè de moment fa aquí a Vilafant fa un bon sol. Fa una mica d'aire, però no tant com ahir. Ha refrescat aquests dos dies que ha fet més fresqueta, però jo crec que avui tornarà, per el que fa a la previsió meteorològica, sembla que els termòmetres tornaran a enfilar-se, així que un bon polo, doncs, avui pot ser una bona proposta.
Sí, perquè estem a màximes de 28 i a mínimes de 19 graus, Mercè, o sigui que sí que ha pujat una miqueta de temperatura en referència ahir, que potser sí que feia una mica més de fresca.
Estem escoltant una cançó de The Pinkertons, del projecte Rolf i Flo, que és aquest conte musical que van fer fa uns quants anys, The Pinkertons. Si us sembla, anem cap a l'actualitat passada. Josep López, explica'ns, què va passar avui?
Doncs mireu, tal dia com avui, el 1602, el rei Felip II disposava que els ciutadans honrats de Girona tinguessin els mateixos privilegis, llibertats i prerrogatives que els ciutadans honrats de Barcelona.
Què vol dir, ciutadans honrats? Això m'acabes de deixar de pasta de moniato.
Ciutadans honrats.
Què vol dir?
Què vol dir això? Doncs que som bona gent, com nosaltres.
Com tu i jo, no?
Exacte.
Com tu i jo i en Víctor.
No, en Víctor no. que sí, també. Va, el 1894 naixia a Girona el filòsof Joaquim Carreras i Artau, germà del també filòsof Tomàs Carreras i Artau. I el 1917 el governador militar declarava l'estat de guerra arran dels incidents ocorreguts amb motiu de la convocatòria de vaga general, o sigui que déu-n'hi-do. Alguna vegada has estat a l'estadi de Montilivi, tu, Mercè?
Doncs diria que sí, però fa molt, molt temps. No ho recordo massa.
Tu, Víctor?
Jo em sembla que no.
Doncs mireu, tal dia com avui, el 1970, s'inaugurava. O sigui que si teniu ocasió d'anar-hi avui, demà o algun dia d'aquests...
Home, a veure el Girona, donar-li suport al Girona.
Exacte,
clar que sí.
Home, clar que sí. El Girona, el Figueres, a l'Escala,
els
de
Salrà, el
de Sant Joan, el de Montgrí, a Torroella de Montgrí, o l'Estartit, i també el de Llançà. Tots ells, molt de suport. I també, què més va passar? Doncs mireu, el 1998 acabaven les obres d'enderrocament de les antigues instal·lacions de la Campsa del barri de Sant Narcís. I els sants, tu, Mercè, ja em deies, quins sants més estranys que existeixen.
Cada dia et superes, et superes cada dia, Josep.
I avui ja m'he superat, ja, bueno, hem arribat a uns extrems, perquè mireu, avui Santa Anastàsia, que aquest, mira, escolta...
Sí, home, la princesa russa, no?, dels sars.
Exacte, i comparat amb el nom que diré ara, Anastàsia. Bueno,
I la cantant també, no?
Sí, hi ha una cantant que es diu Anastàsia.
Ah, vale. I musical, també.
Sí.
Sí, tot.
És més normal, però...
Busca alguna cançó del musical d'Anastàsia, que les felicitarem amb aquesta cançó. Però és que avui també és, aviam si ho dic bé, Sant Calitxa.
Calitxa.
Calitxa, que sona nom de gelat.
O seria Calista, no? Com la...
O Calisto.
Calipso, no? Seria... No sé, no sé. En Josep López sempre supera amb els Sants. És interessant, eh? Aquesta inversió que fem als Sants estranys.
Aviam, els pròxims dies quins Sants us porto.
Un dia podríem parlar dels noms que es posen, eh? De noms de pila, que ja sobrepassa el tema dels Sants.
Home, hi ha noms de tot, eh?
Si us sembla, us posem aquesta proposta musical. No sé, Víctor, si t'ha trobat alguna. Ens ha trobat alguna de la cantant, de l'Anastàsia. La posem i de seguida saludem, que ja tinc moltes ganes de saludar els companys de les diferents emissores per prendre-li la temperatura doncs, a l'actualitat dels seus territoris.
Remulla't amb el mar i muntanya de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant.
Doncs sí, ara ens remullarem amb l'actualitat que fem cada dia doncs, a aquesta hora i de passada saludarem els nostres companys a les diferents emissores. Si us sembla, comencem avui per muntanya, plana i riu, com li agrada dir-ho a ell, en Lluís Salabert des de Ràdio Salrà. Anem a saludar-lo. Bon dia, Lluís.
Bon dia. Avui, a les 9, a la terrassa del Cafè Teatre Ateneu, continua el jazz. Serà el jazz tradicional. Amb Valentí Moya, un reconegut guitarrista en el terreny del jazz manouche de Barcelona. Aquest estil també és conegut com a gypsy swing o gypsy jazz. D'arrels gitanes parisenques, la música s'inspira en el mestre de jazz parisenc Django Reinhardt, però també té espai per a la seva creació pròpia. Ha tret un CD que es diu Elephant Swing i d'altres treballs publicats amb altres artistes. El so de la guitarra l'acompanyarà aquest vespre l'harmònica de Joan Pau Comelles. Els dos aportaran un so tradicional de jazz.
Continuem aquest viatge per les nostres terres, terres gironines. Ens anem cap al mar a refrescar-nos a la platja de l'Escala amb el nostre company de ràdio l'Escala, en Juanjo López, que avui ens parla precisament d'això, de l'aigua de bany, que la CUP demana doncs més transparència amb l'estat de bany. Què passa amb tot això, Juanjo? Bon dia.
Bon dia, Mercè. Doncs sí, una desena d'activistes de la CUP, habilitats amb granotes blanques, ha recorregut la platja del Rec del Molí de l'Escala, una de les que ha presentat més casos d'insalubritat en els últims anys, per informar els banyistes del seu estat. Les últimes anàlisis fetes per la CAP marquen que l'aigua de la platja és apta per al bany, tot i que en el que portem d'estiu ja s'acumulen dos episodis d'insalubritat. La CUP lamenta especialment la manca de transparència al respecte i que es mantingui al mig de la platja un rètol indicant la prohibició del bany, sense cap més explicació. A l'acció de la CUP s'ha recollit mostres de l'aigua per fer analitzar i s'han repartit desenes de fulletons explicatius als nombrosos banyistes que desobien la prohibició de bany en aquella zona i han aprofitat l'acció per anar més enllà i denunciar el que considerem un excés d'urbanitzacions en zones inundables del municipi. La CUP exposa que, a banda dels casos detectats a la platja del Rec, s'han produït altres episodis d'insalubritat en platges com la del Poble o la de Riells, sobretot després de dos dies de platja. I també hem de parlar d'uns ajuts per a la rehabilitació de façanes, perquè l'Ajuntament de l'Escala obre un any més la convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació de façanes del nucli antic. Enguany hi destinarà un màxim de 30.000 euros. L'any passat es van acollir aquestes ajudes un total de 9 façanes. El consistori de l'Escala manté la línia de potenciar la millora estètica del nucli antic i destinarà dues partides de 15.000 euros cadascuna. Una correspon al pla de barris que afecta l'àmbit comprès entre l'Avinguda Ave Maria, carrer Enric Serra i el front marítim i l'altra, aportació directa des de l'Ajuntament per a la resta del nucli. La convocatòria és oberta i el termini per sol·licitar ajuts estarà obert fins al 15 de setembre. Les obres que s'hi presentin opten un ajut d'un 75%. Aquest és el quart any que l'Ajuntament obre aquesta línia d'ajuts. Fins ara s'hi han acollit 14 projectes, dos l'any 2016, 3 el 2017 i 9 l'any passat, que van ser precisament el primer any en què es va esgotar la partida econòmica que s'hi destina. I de moment, això és tot des de l'Escala. Bon dia, Mercè.
Gràcies, Jope, des de Ràdio L'Escala. Doncs ara anem a la part contrària, anem cap a la muntanya, alta muntanya, com m'agrada dir a mi, amb el nostre company de la veu de Sant Joan, amb en Guillem Planagoma, que avui ens portes, doncs, ens parlaràs de l'Eric Moya, que està seleccionat al campionat d'Europa de Skyrunning. Explica'ns, Guillem, què és això de l'Skyrunning. Bon dia.
Molt bon dia, doncs aquí, mira, ja no és casualitat que tu ens diguis que som a alta muntanya, potser ho haurem d'acabar acceptar que ho som. Aquí sí, tenim una cosa bona, és que tenim bons esportistes, potser per això, perquè tenim un bon terreny, un bon territori per practicar-ho, i una d'aquestes mostres, una d'aquestes demostracions ho és l'Eric Moya. L'Eric Moya és corredor de curses de muntanya, sempre ha anat molt per lliure, fins fa poc doncs, està federat i ara està amb patrocinadors i amb de més, però fins ara doncs, era el Sant Joaní que corria i que era una bèstia doncs, fent-ho. Aquest principi d'agost va saber que l'han seleccionat pel campionat d'Europa d'Skyrunning. I què és l'Skyrunning? Em deies, és una molt bona pregunta perquè és un d'aquests neologismes que fa falta explicar. Skyrunning és tan simple com unes curses de muntanya, però per paisatges especials, no? Moltes vegades per les carenes de les muntanyes i, a més, amb tant desnivell entre doncs, la sortida i el final que és com si doncs, fessis aquesta ascensió al cel gairebé. L'Eric Moya participarà doncs, això, aquests campionats d'Europa que tindran lloc de l'1 al 7 de setembre a la regió Llombarda italiana, al nord-oest, i això, ell participarà a la categoria d'ultra, que és aquesta cursa doncs, que, com us dèiem, una cursa molt dura, una cursa de distància, una cursa d'autosuficiència amb 50 quilòmetres de durada i amb 5.000 metres de desnivell positiu. El teníem ahir a la veu de Sant Joan i ens explicava una mica doncs, com ha estat el fet aquest d'estar seleccionat per la selecció espanyola.
Doncs mira, aquest any m'havia planificat la temporada una mica al revés de l'any passat. L'any passat, com et deia, vaig seguir encara a Copa del Món, i aquest any, per circumstàncies, perquè m'he ficat a estudiar una mica i tot, doncs vaig dir que m'ho agafaria amb més calma, però haver fet uns bons resultats l'any anterior en curses similars a aquesta d'Itàlia, doncs mira, em va trucar la seleccionadora, la Núria, i em va dir, em sempre agraciar, doncs la veritat és que em feia molta gràcia i il·lusió participar-hi. Aquest any era una mica fer les curses que em venien més de gust, que altres anys no puc fer per calendari, i la veritat és que ha sortit aquesta oportunitat sense plantejar-m'ho massa, ja vaig dir que sí, i des de llavors, doncs mira, a principi de temporada no vaig entrenar massa, però ara ja porto un parell o tres de mesos que em noto bé, i entrenant una mica tot bé.
Doncs sense pretensions, ens ho explicava, tot i així sense pretensions, ha estat dels 15 escollits per estar doncs, en aquest campionat. I perquè entengueu doncs, de quin plan anem aquí a Sant Joan, ell, l'Eric Moya, doncs, quan el vam trucar estava de vacances, però en el moment de la trucada estava justament entrenant i l'Eric doncs, ens va fer l'entrevista gairebé corrent amb el mòbil a l'orella. Més coses des del Ripollès. Aquesta setmana ens arribava una notícia de to una mica més alertant, i és que doncs, feien a través d'un comunicat el Banc de Sang i Teixits del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya feia una crida doncs, animant a tothom a donar sang a causa de l'estat crític d'això dels bancs de sang. Es veu que doncs, fan falta tan sols a l'agost unes 20.000 donacions, el que serien unes 800 diàries, i es veu doncs, que el ritme que portem aquest agost no arribem ni a la meitat d'aquesta xifra, de manera que doncs, anima a tothom. Des del Ripollès, què podem fer i on podem donar sang al llarg de tot l'agost? Doncs hi haurà 8 campanyes fins al 7 de setembre, entre d'altres doncs, el 9 d'agost a Pardines, el 10 d'agost a Camprodon, el 16 d'agost a Vallfogona, 17 a Setcases i Sant Pau, 18 a Vall de Núria, 24 a Ribes de Freser i el 7 de setembre a Camp de Bànol. Per acabar, molt breu, també a explicar doncs, que aquest dimecres, novament, una setmana més, hi ha vaga de Renfe, a causa, doncs, organitzada per la CGT i el Sindicat de Treballadors, a causa doncs, de l'externalització de serveis i l'obligació que tenen molts treballadors de fer moltes hores extra, en tot cas, doncs, això. Si avui dimecres heu d'agafar la Renfe, mireu bé els horaris.
Gràcies, Guillem. Estarem pendents dels horaris si hem d'agafar la Renfe. Si us sembla, des d'aquí, Vilafant, us explicarem precisament si divendres passat estàvem a Roses i us parlàvem de la dracma de plata, precisament, que el regidor de festes, l'Eric Ibáñez, us explicava què era aquest distintiu. Doncs avui ja sabem a qui li atorgaran, Jous, dia 15 li atorgaran a Quim Gratacós, que rebrà aquest distintiu per la seva dedicació al món sardà. Recordem que la dracma de plata s'entrega doncs, amb una gala així més formal demà dia 15 al Teatre de Roses dins el marc de la Festa Major, com ens explicaven aquest divendres passat que vam estar a sortida a Roses. Un altre tema del que us parlarem avui aquí a Ràdio Vilafant és que la IAEN Salvem l'Empordà i la plataforma que s'ha creat recentment a Palau-Saverdera, que es diu Salvem Palau-Saverdera, doncs reclamen un urbanisme sostenible a Palau-Saverdera. Precisament, la plataforma ha recollit més de 700 signatures contra el projecte Sud 3 del municipi, una nova urbanització que s'hi planteja. La Unitat Ecologista l'Empordanesa i la recent plataforma s'estan coordinant per treballar plegats doncs, per fer precisament això, no? que l'urbanisme del municipi sigui més sostenible. Hem parlat amb Marta Vall-Llucera, portaveu de IAEN Salvem l'Empordà, que ens explicava això, que cal doncs, que la Generalitat s'impliqui es faci un urbanisme més sostenible. Si us sembla, l'escoltem.
Per tant, el que estem demanant a la Generalitat és que faci el pla director urbanístic de revisió de sòls no sostenibles per tot l'Empordà. Val? Vull dir, de la mateixa manera, i això la Generalitat ho va fer públic en el seu moment, va dir que Comarca Gironina es començava per regular i revisar tots els sectors urbanitzables del litoral gironí, però que tenien clar que més endavant ho havien de fer per totes les comarques gironines. Per tant, és una manera de demanar la urgència de que aquest pla director urbanístic s'escampi per totes les comarques gironines i en el nostre cas per l'Empordà, perquè realment l'urbanisme està amb una, diguem-ne, amb una tendència claríssimament insostenible i cal virar aquesta situació el més aviat possible.
Això és el que ens comentava Marta Ballucera i Adén Salveu l'Empordà, precisament això, no? Que el pla director no només contempli la Costa Brava, les urbanitzacions que es volen fer a primera línia de costa, sinó que també s'incloguin doncs, els altres municipis de tota, les de tota la demarcació de Girona i també, en el nostre cas, de tot l'Empordà. I una altra notícia de la que estarem pendents, o que us explicarem des d'aquí, des de Ràdio Vilafant, és que finalitza un grup del programa de treball i formació del Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb èxit d'inserció laboral. L'àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha donat suport al programa del treball i formació. Es tracta d'una iniciativa del Servei d'Ocupació de Catalunya i també del Departament d'Empresa i Ocupació i el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, que ha tingut fons europeus. De moment s'ha aconseguit, aquest programa té com a objectiu contractar persones aturades que hagin exhaurit precisament aquesta prestació de desocupació. I bé, la idea és que aquest programa ha aconseguit això, insertar laboralment aquestes persones doncs, que se'ls havia acabat la prestació. I fins aquí la nostra actualitat des de Ràdio Vilafant. El que volem fer ara nosaltres des d'aquí és posar-vos alguna proposta musical abans d'anar a uns consells publicitaris i de seguida hi posarem més temes, parlarem d'esport, parlarem de cinema i anirem al carrer. De seguida tornem amb més mar i muntanya.
Aló? Salut? Sentieu un haiduc? Și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar nu mai ei.
Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que al Parc Natural hi ha ocells amenaçats?
Entre les 310 espècies d'ocells observades al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, n'hi ha algunes que es troben catalogades com amenaçades. I a qui s'ha de dedicar més esforços de conservació. Destaquem 5 ocells amenaçats. El gaig blau, que arriba de l'Àfrica a partir del mes d'abril per reproduir-se a les planes empordaneses i marxa a finals de l'estiu. Per ajudar-lo a reproduir-se, s'instal·len caixes niu. El bitó, que és un nidificant escassíssim, que a Catalunya només cria als aiguamolls de l'Alt Empordà, fa el seu niu amb una pila de joncs dins del canyissar. A l'any 2012 es va detectar un niu al Parc Natural de Montgrí i Es Medes i Baix Ter. El Parc Natural procura tenir els canyissars en bon estat de conservació per afavorir aquesta espècie. El cormarí emplomallat, que pateix la degradació de les zones d'alimentació i la mort en arts de pesca. A la costa del Montgrí tenim la major població de Catalunya amb unes 10 parelles reproductores, segons l'any. Cada any es fa un seguiment exhaustiu dels nius i els polls d'aquesta espècie per veure com evoluciona la població. L'àguila cuobarrada, o àguila perdiguera, és un dels rapinyaires més amenaçats actualment a Europa i en estat crític a Catalunya. Això es deu a les molèsties en època de reproducció i a la mortalitat en línies elèctriques. Al Parc Natural es fa un seguiment de la o les parelles reproductores i es fa una gestió forestal per afavorir la seva supervivència. I finalment, el corriol camanegre, que és típic de platges, dunes i llacunes litorals, ha patit un fort descens de la població a nivell europeu degut a la degradació del seu hàbitat i a les molèsties en l'època de reproducció. El Parc Natural Tenim 5 o 6 parelles productores. S'està fent un esforç de conservació de les dunes i llacunes litorals que sembla afavorir aquesta espècie. Us animeu a ajudar a conservar aquestes espècies d'ocells?
Heu escoltat El Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter per a Ràdio L'Escala. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Al carrer.
Al carrer, exacte, això ens agrada molt, sortir al carrer i descobrir doncs la vostra opinió, parlar amb vosaltres. I com que avui és un dia així pel que fa al cinema especial, perquè precisament avui es canvia la cartellera, però avui, deixeu-me que ho digui, perquè si no estic tranquil·la. Avui s'estrena una pel·lícula que jo fa molt de temps que estic esperant, que és la nova pel·lícula de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Era ser una vez en Hollywood. També arriba una altra pel·lícula que es diu La Casa del Verano, una producció francesa, i una pel·lícula de tiburons, com no, de taurons. Cada estiu tenim la pel·lícula de taurons, en aquest cas és 47 metros 2, la segona part de 47 metros. Aquestes són les pel·lícules que arriben precisament relacionat amb el tema de les pel·lícules, del cinema. Hem volgut preguntar-vos al carrer, hem volgut sortir per saber doncs, què us agrada més a vosaltres, si anar al cine amb pantalla gran, amb el vostre bol de crispetes, amb la butaca ben còmoda, o preferiu estar a casa, perquè potser teniu també una pantalla molt gran i esteu al sofà de casa vostra i així podeu parar sempre que voleu i podeu menjar i estar amb els amics i és més econòmic. Hem volgut saber què us agrada més, si a les pel·lícules al cinema o a casa. Si us sembla, escoltem la bateria que han fet els companys de Ràdio Salrà, la veu de Sant Joan, Ràdio L'Escala i també nosaltres, el nostre company Josep López. Ho escoltem i després ho comentem, d'acord, companys? Vinga, escoltem-ho.
A Salrà el tema ha quedat en taules. Escoltem-ho.
Les pel·lis últimament a casa.
Pel·lis a casa millor.
Les pel·lis al cinema s'han de mirar, una bona pantalla, un bon equip de so.
Les pel·lícules millor al cinema, perquè se senten molt millor i es veuen molt millor. Però amb els preus tan estratosfèrics que estan als cinemes, excepte els dimecres al dia de l'espectador o si tens una targeta d'algun diari, val la pena. Però si no, també a casa. A casa, els caps de setmana sentat al sofà, és bastant còmode també.
Les pel·lícules... Depèn, ja que val molt més la pena veure-les al cinema, o sigui, diré cinema.
On prefereixo veure les pel·lícules? Doncs per mi el cinema. M'agrada molt anar al cine amb les amigues, o amb la parella, o amb qui sigui, i veure la pel·lícula amb les meves xutxes, les meves palomites, la meva Coca-Cola, al cinema. És més impactant i és més emocionant que mirar a tu casa. Però depèn del diumenge, si és un diumenge a la tarda que fa molta mandra, ja està molt bé mirar la pel·lícula a casa. Però si no, estic més al cinema.
Al cinema. Tot i que les veig més a casa perquè és més barat. Bueno, directament no s'ha de pagar. No, això no ho posis, que no es pot baixar pel·lícules.
Home, a la fresca, perquè una nit així al cinema a la fresca doncs, va molt bé per estar en companyia, amb amics o amb família i doncs, disfrutar de l'estiu.
Al cinema, sempre millor.
Sí, les bones al cinema.
No tinc preferències per anar a veure cap pel·li ni al cine ni a casa. Simplement trobo que si vas amb els amics és millor anar al cine perquè és més fàcil de quedar i veure en grup, i si fa un mal temps o ve amb la teva parella, pues millor fer-ho a casa, i així pots triar tranquil·lament la pel·li que vols veure.
Prefereixo veure pel·lícules a casa, ja que puc escollir la pel·lícula que em vingui més de gust, tinc la possibilitat de parar-la si tinc algun problema, o sigui, si no ve de gust, me puc fer les palomites a casa, hi ha més tranquil·litat, no sé, prefereixo a casa que al cinema, la veritat.
Doncs jo prefereixo mirar una pel·lícula a casa perquè tens més comoditats i a part que també és més econòmic que en el cinema.
Jo la veritat és que prefereixo mirar una pel·lícula a casa. Una de les raons principals, perquè el cinema cada vegada és més i més car, i després també perquè m'agrada molt poder estar a casa meva amb tranquil·litat, sense ningú més, i bueno, crec que és un ambient molt més relaxant i més pròxim amb la gent amb qui mires la pel·lícula.
Jo prefereixo veure una pel·li al cine que a casa, la veritat. La qualitat de vídeo, la qualitat de so, és incomparable a estar a casa. Potser sí, a casa estàs més còmode, al llit o el que sigui, però no, ni punt de comparació. Prefereixo veure una pel·li al cine.
A casa, més tranquil·litat. Perquè no molesta ningú. Hi ha aire condicionat, al sofà, sí, sí, sí.
Al cine. La qualitat d'imatge i el so, perfecte.
En casa, perquè està més a gusto, estàs en el sofà.
No em veig mai cap de pel·lícula. M'agrada mirar els programes jo de passapalabra i aquestes coses, i prou.
Al cine, perquè el cine és millor i així després pues podem sortir i així estar tot fresquet.
Al cine, és més emotiu, no? És més pantallón.
Doncs per gustos colors, eh? Més tranquil·litat, més econòmic... No sé vosaltres, què preferiu, companys?
És el que anava a dir, eh? No sé de què sou. Què sou més vosaltres, de tele? O sigui, d'estar a casa amb la tele o de cinema? Jo sóc de cinema, però també he de dir que si la pel·lícula és d'aquelles que porto anys esperant-la, prefereixo anar a veure al cinema perquè em fot allà el boom amb els altaveus aquells espectaculars, però si és una pel·lícula doncs, que puc esperar-me, doncs prefereixo mirar-la a casa tranquil·lament.
Ara t'ho anava a dir.
Jo sóc molt de cinema, eh? Jo sóc molt de cinema, perquè és una mica com això, com veure futbol o el bàsquet i
un ritual.
Camp. Vull dir, sí. És com el fet d'anar allà i et posa un estat emocional concret per emocionar-te més.
Doncs sí, ara t'ho anava a dir. No sé qui és, de quines enquestes eren, si eren de les vostres, segur. Que algú deia, doncs, les bones al cine, doncs el mateix ens passa a nosaltres, uh-huh. No? Les bones al cine. Jo recordo Els Vengadores, la que concluïa doncs, tota la saga d'aquests superherois, i t'ho juro que fins i tot la sala estava tan plena que fins i tot podies notar les emocions de l'altra gent, i això és molt guai, no? De poder estar amb més gent i compartir, i quan acaba la pel·lícula, doncs anar a fer una copa i comentar la pel·lícula. Si estàs tu sol a casa no pots comentar-ho amb ningú, no? No sé, és la meva opinió. Però a casa també s'hi està molt bé veient pel·lícules. I tens cicles, com no sé qui explicava, no? Que a vegades et toca més estar a casa perquè no tens temps o no pots, per la circumstància que sigui, doncs anar al cinema. No sé si vosaltres, no? Que a vegades no quadren els horaris, no s'hi pot anar, no? No sé si us passa a vosaltres.
Bueno, més que els horaris, moltes vegades no quadra la cartera i el que hi ha dins. Això també és un problema bastant seriós, eh?
Bueno.
Jo vull saber què n'opina en Víctor, eh? Perquè jo no sé si va al cinema, si mira les pel·lis a casa, si no mira pel·lícules... Què fa en Víctor? Perquè, clar, no diu res, ho està molt
callat. Ara mateix, no, si és que ara mateix el tinc treballant. No sé, Josep, què fas?
Bueno, jo a mi m'agrada combinar, no?, també, això. Però sí que és veritat que l'emoció que sents, no?, quan estàs en el cinema no és el mateix que a casa. El que passa és que a casa amb l'aire condicionat... Bueno, al cinema també hi ha aire condicionat,
faltarà que tinguis aire condicionat a casa, eh?
Sí, doncs, bueno, jo en tinc. Te'l recomano.
Que rico.
No, ara en sèrio, va, posem-nos serios. No, que sí que de veritat que heu d'anar combinant una cosa a l'altra i... Perquè és molt divertit i ja està.
Bé, Víctor, també és molt Víctor... això de la companyia, no? Depèn de qui estiguis. Potser si estàs amb una parella o amb un amic concret,
també,
potser...
També.
O si és un diumenge, no? Allò, però potser dius, ostres, va, un dia entre setmana o un dissabte, vinga, va, vull sortir, fem una cervesa i anem al cinema, no sé.
Sí, és tot el que deia, el ritual. Tu, Víctor, de què ets? De quin ritual ets? De cinema a casa o a la gran pantalla?
Doncs jo sóc més d'anar al cinema, també. El que passa que és, com deia en Juanjo,
la cartera,
doncs, aquesta se resiente, eh? Vull dir que... Però sí, a mi m'agrada més, sobretot, com deia ell, també les estrenes importants, xules, m'agraden al cinema perquè és més emocionant i ho veus amb... No sé, ho vius més, en el meu cas.
Doncs, fet aquesta presa de temperatura d'aquesta pregunta que plantejàvem avui, perquè avui és un bon dia, perquè demà és festa i potser molts aprofitareu, per dels que ens esteu escoltant, potser demà aprofitareu doncs per això, no?, per anar al cinema, després d'anar a qualsevol festa major, perquè estem en plenes festes majors de diferents pobles, doncs potser us aneu cap al cinema. Si us sembla, de seguida hi posem esports, perquè tenim la següent convidada a punt. Me diuen que ja la tenim preparada, o sigui que ja la podem saludar si volem. Guillem, a més a més, és de la teva zona. Explica'ns, tenim a l'Aina Arxer, oi? Explica'ns qui és.
Sí, mira, si ara l'actualitat a principi doncs parlava d'aquesta ADN, no?, que tenim els esportistes d'aquí del Ripollès, sí que és veritat que en aquell moment parlava doncs d'esports de muntanya, parlàvem amb l'Eric Moya, no?, amb aquesta selecció que ha tingut pels campionats d'Europa, però bé, en tot cas aquí el xulegem molt, i en esports podem guanyar-vos en el que,
molt,
en el que vulgueu. Sí. I és per això que tenim a l'Aina Arxer al telèfon, ara la saludem. Ella és jugadora d'hoquei patins, després d'estar jugant doncs durant 8 anys al Club Patí Voltregà, la temporada passada va fer una aventura al Benfica portuguès, i aquest any doncs ha tornat a casa, al club doncs on hi havia estat des dels 12 anys, i ha tornat al Voltregà. Per parlar d'aquesta experiència, d'aquesta temporada a Portugal, avui parlem amb l'Aina Arxer. No sé si ens escolta. Hola, Aina.
Bon dia, Aina.
Hola, bon dia.
Què tal, Aina?
Bona muntanya, eh?
Molt bé, doncs Aina, parlàvem d'això, d'aquesta temporada que has fet a Portugal. Recordo que parlàvem amb tu des d'aquí, des de la veu, quan vas decidir fer aquesta aventura allà. Pel que hem vist, no sé si tu creus que ha estat curt però intens.
Sí, ha estat molt bé. Jo sempre ho dic, que segurament ha estat l'experiència de la meva vida, i bueno, jo el que buscava, tenia moltes ganes d'anar a estudiar fora, i per temes de hockey mai ho acabava fent. I doncs va ser el moment perfecte en què ells em truquessin, que bueno, doncs em donaven molt bones condicions, i bueno, finalment m'ho he agafat una mica com un Erasmus d'un any, i ha estat molt intens, és totalment una cosa diferent, un món diferent, ho viuen molt, molt guai, i bueno, ha estat molt bé.
Molt bé. Aquesta temporada allà, a més, no?, suposo que ja feies, no?, amb aquesta aspiració de poder anar, si no a un club més gran, no?, perquè el Voltregà al final també competeix a nivell europeu, com el Benfica, cal dir-ho, però sí, potser amb més professionalitat, no?, que en la Lliga Espanyola.
Bueno, en el moment en què vaig decidir tornar, ja sabia que aquí a Catalunya, més ben dit, és una mica complicat trobar un club on et puguin donar les condicions com donava allà el Benfica, no? Però, bueno, els colors sempre em tiren més, i un cop vaig tenir l'oportunitat de que el Voltregà em tornés a trucar i bueno, m'expliqués una mica com volien fer les coses i tot, perquè havien canviat de junta, doncs, bueno, com he dit, més els colors, ja tenia altres oportunitats, però al final el que em tirava era el cor, i vaig decidir tornar a Voltregà.
Molt bé, a més això, no?, una temporada productiva també a nivell de títols. Heu guanyat amb el Benfica la Tassa, la Supertassa i la Lliga Portuguesa, que és bàsicament tot el que podíeu guanyar.
Sí, ens ha quedat una mica l'espina de la Intercontinental i de la Copa d'Europa, però bueno, tot el que és a nivell nacional d'allà a Portugal, doncs vam aconseguir guanyar. La competició és bastant diferent allà, perquè bueno, no hi acaba ben tanta competició, però bueno, quan guanyes títols, doncs són títols, no? I fan gràcia igual.
Sí, mira, deies això, no?, que us vau quedar potser amb l'espineta aquesta de l'Intercontinental. Cal recordar, no?, ara que tornes a estar al Voltregà, amb aquest club, amb el club usonenc, ja hi vas guanyar 3 copes d'Europa, no?, sense anar més lluny, una lliga i dues copes de la Reina. Podria ser, per fer la cirereta ara amb el Voltregà, que tornes a guanyar l'Intercontinental amb el Voltregà?
Home, és una de les meves aspiracions, no?, aquest any, treure'm l'espina aquesta de la Intercontinental d'aquest any passat, i doncs ara que ja sé com és la competició, i que, bueno, no deixen de ser un partit normal i corrent, no?, però el cell argentino, bueno, era com també tot molt professional, vam quedar una mica impactades, no? I ara, diguem que ja sé on vaig, doncs m'ho agafo com amb més tranquil·litat, amb més ganes, i sí, seria la cirereta.
Ara que comentaves aquesta Copa Intercontinental, que dius que ja saps ben bé on vas, com us ho plantegeu? Com, no sé si heu començat a preparar-ho, a pensar-ho amb l'equip, i com t'ho planteges també tu a nivell d'entrenaments i així per assolir aquest repte que us plantegeu?
Bueno, ens ho agafem encara el dilluns. Aquest dilluns comencem a entrenar amb patins i la Copa Intercontinental és el novembre, així que ja segur que entrenarem pels primers partits de Lliga i per encarar la temporada, però segur que una copa com aquesta sempre la tens al cap, no? I segur que ja anirem encarats a preparar-nos per la Copa Intercontinental. Però bueno, preparar-se més que res aquest any el Voltregà, ja fa 3 setmanes que hem començat a fer físic i, com he dit, el dilluns comencem amb patins. I aquest any allà a Voltregà tenim nutricionista, tenim un físio que ja la teníem, però hem canviat una mica l'entrenador i bueno, doncs el que ens ha transmès és que té moltes ganes i nosaltres encara més, no? Així que esperem que tots junts ho arribem a aconseguir.
Molt bé, Aina, parlaves ara justament d'això, no? D'aquí que ara al Voltregà teniu físio, teniu nutricionista. Al principi et preguntava això, no? Potser una de les diferències amb la teva experiència, no? A Portugal és justament això, que potser hi ha més mitjans, hi ha més logística per aquest tipus de clubs?
Clar, allà a Portugal estem parlant d'un club de futbol, no? O sigui, tot el que siguin instal·lacions i coses que et puguin donar, per ells és molt més fàcil, no?, que un club d'aquí que gairebé podríem dir que econòmicament no tenen res. Però, bueno, depèn de quins aspectes no hi ha tanta diferència, no? Perquè el Benfica era un club molt gran i les instal·lacions les tenia i es treballa semiprofessionalment, no? L'únic que allà, clar, cobres, et paguen els estudis i això. Aquí a Catalunya pocs equips es troba això, o un o dos, però bueno, la forma de treballar és igual de professional o més que allà a Benfica, no? Per tant, o sigui, amb el que estem una mica lluny és amb el tema econòmic, però per la resta es treballa molt i molt intens sempre, vull dir, estem bé aquí.
Justament és això que t'anava a demanar, és una mica pregunta obligatòria, potser veure això, no? La diferència potser això, jo us veia en vídeos, en fotos, anant a la concentració tots a l'hotel amb un bus, totes uniformades, i segurament també ho teniu, no? Però potser la diferència també és aquesta, no? Potser jugant al Benfica, doncs tens el sou solucionat per mantenir-te, aguantaves, no?, que et pagaven la manutenció, et pagaven un pis de lloguer, potser la diferència amb el Voltregà és això, no?, que gairebé et veus tu obligada paral·lelament a jugar a primeríssim nivell, haver d'estudiar, per exemple, una carrera, no?, com estàs fent tu, perquè encara que estiguis molts anys en el nivell top, potser hauràs de treballar una altra cosa, no?
Sí, sí. I allà també és una mica així, eh? O sigui, potser només una o dues jugadores poden arribar a viure del hockey, no? Però, bueno, és això. O sigui, clar, jo no tenia cap despesa, perquè era tot... jo només m'havia de pensar en estudiar i en jugar a hockey, no? Però, bueno, jo penso que si m'hagués quedat allà igualment hauria d'haver treballat algun dia o altre. Vull dir que sí, ja ens tenen valorades, diguem, a nivell de sou, cosa que aquí és més complicat, però al cap de la fi una noia, sigui on sigui, desgraciadament encara no pot viure de l'esport.
Ara t'anava a preguntar, precisament si ets dona, doncs encara és més complicat, no?, poder-te dedicar, doncs, en el teu cas, a l'hoquei, però si jugues a futbol, no?, també no coneixem a gaires messis dones, no? Sé com ho veus tu, això, l'esport femení, si caldria potenciar-ho més, o sigui, les dones també tindrien que tenir una remuneració igual que els homes, no?, i en diferents esports, perquè aquí en aquest país sembla que tot sigui el futbol i hi ha altres esports, com avui que estem parlant d'hoquei, no?
Sí, és curiós, eh? I allà a Portugal potser encara ho he viscut més, no? I el tornar, doncs, m'ha sorprès una mica, perquè penso que a poc sí que anem fent petits passos, que bueno, per exemple, a mi, quan vaig arribar i vaig veure l'anunci de TV3 abans de que feien la sèrie de les de l'hoquei, doncs em va fer molta il·lusió, no? Quan era petita jo no hagués imaginat mai que hi hagués un anunci de l'esport femení. I, bueno, jo m'imagino que passet a passet ja anirem aconseguint coses, però més que res som nosaltres i intentar treballar per l'igualtat sempre, però, bueno, s'ha donat així i com dic, bueno, hem de treballar per intentar canviar-ho mica en mica.
Tu Aina, la mires aquesta sèrie, les de l'hoquei? Què n'opines?
Allà a Portugal no, només la podia mirar si era en directe i sempre estava entrenant. Però quan vaig tornar aquí, sí, ja la vaig mirar.
Aquesta sèrie, precisament, el nostre company Josep Mir des de Ràdio Celrà, que és el nostre crític de sèries i pel·lícules, precisament ens la recomanava molt, no? Suposo que,
sí.
Independentment de si et dediques a aquest esport, a l'hoquei o no, és interessant la sèrie, oi?
Sí. Està molt bé, està molt bé. I alguna, clar, sí, si tu estàs dins del món de l'hoquei, no, algunes coses sèrio feia molta gràcia, no? I només de mirar el primer capítol, que l'Anna ja vingués de Lisboa, doncs encara em va fer com més...
T'hi vas sentir reflectir d'alguna manera, no?
Sí. Però està molt bé.
Ara que parla, a més de la vessant extraesportiva, podríem dir, dins de Portugal, ens han comentat que el portuguès el portes bé. Això també una cosa més que t'emportes, no?, a la motxilla de coneixements i d'experiències que has estat doncs, en aquest temps en el Benfica. També t'emportes això, no?, la coneixença de l'idioma, una cosa més per posar el currículum, podríem dir, no?
Sí, clar, oi tant. Em vaig veure també com una mica obligada, no? Perquè a l'estudiar allà, doncs clar, els exàmens ho havia de fer tot en portuguès i ningú em traduïa res, vull dir, i va ser un n'aprens o n'aprens, perquè estava obligada a fer els exàmens a escriure en portuguès. Al principi ja els hi vaig dir, serà complicat, perquè jo no tenia cap noció de res, vull dir, em vaig apuntar a un curs online. Però, vull dir, quan vaig estar 2 setmanes allà, les paraules que em sortien allà, ja només d'escoltar-lo al carrer, ja les havia après, no? També s'ha de dir que és un idioma que no és molt difícil i no em va costar gaire aprendre'l. Però, clar, és això, vull dir, he après moltíssimes coses, moltes coses de la vida, i per això estic molt contenta, ho repetiria una i mil vegades. I a part d'això he conegut a moltes persones i ha estat una experiència molt guai.
Ara que parlem de coses que t'emportes, no, suposo que de sistema de joc has notat també diferència amb el joc que tenies aquí quan estaves i el joc que teníeu al Benfica. Si ens pots explicar una miqueta quines diferències i aquestes diferències que hi ha, doncs si te n'emportes alguna per aplicar-la ara que has tornat al Voltregà.
Sí, a mi em va costar una mica, la veritat. Perquè el joc portuguès potser és més directe, no és un joc tan estudiat, simplement és, bueno, doncs, agafar la pilota, 4 passes i tallar cap a dins i ja encarar, no? En canvi, jo venia del Voltregà, que és com un model superestudiat, que tot té un per què, que tu fas el bloc perquè si aquest no pot entrar, bueno, i venia jo, molt cap quadrada i molt exigent, del Voltregà, i doncs aquí m'han ensenyat una mica a ser més lliure, no? I doncs el que m'emporto una mica és això. Ara intentaré aplicar, no?, dins del model i de tot el perquè del joc que tenim aquí al Voltregà, doncs intentar ser més lliure, més descarada, anar més de cara a porteria, cosa que abans no ho feia, i, bueno, això, bàsicament, molt diferent.
Abans el nostre company en Guillem Planagumà a començar l'entrevista, em sembla que ha sigut, que et comentava doncs això, no? Que tu estaves estudiant, clar, abans que parlàvem del tema dels sous, que t'obliga, no, a tenir doncs una carrera o estudiar una carrera, que a part de l'hoquei, on estàs treballant o què estàs treballant de carrera a nivell personal?
Jo estic fent CAFE, Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. I, bueno, aquí començaré a fer el tercer any i allà he fet com un max mix de primer i segon d'allà. Allà només són 3 anys i feia una mica una assignatura, sí, una de primer, una de segon i això. Vull dir, ara, després, ara al setembre he de saber les convalidacions, si és que en tinc, i doncs seguir estudiant amb això, intentar acabar-ho ja, que tinc ganes doncs de posar-me també a treballar, no? Perquè m'agrada molt ensenyar, diguem, i estar amb nens i bueno, la docència, i tinc ganes.
Guillem, no sé si ens queda molt poc temps, si vols fer l'última molt ràpida, i acomiadem a l'aire.
No, sí, molt breu. A mi m'interessa més això també, la part personal, no? Suposo que a nivell de, que sé, l'habitatge allà, la manutenció, el club et va ajudar molt, potser també amb la universitat, però potser has de tornar, no? Que més enllà dels mal de caps del club, més els mal de caps esportius, has tingut aquests mal de caps de, bueno, de la universitat, no tant els d'estudiar, sinó de papers, d'això que dius ara, les convalidacions...
Sí, ha estat complicat i encara ara, diguem, hi estic treballant de que necessito aquest paper i aquest altre, però quan vaig marxar cap allà els primers dies també van ser molt durs, i una de les raons era també per aquesta, no? Vaig arribar allà a la universitat i em van dir, és que si no això, has de fer un examen en portuguès, havia de ser, de biologia i geologia, que si no l'aproves no pots estudiar, i jo vaig dir, no pot ser que no pugui estudiar. I, bueno, al final ho vam poder arreglar i he pogut estudiar, es diu, com a alumne externa allà. I bueno, que en un principi m'ha de servir a l'ara tornar, però ja et dic, jo estic bastant conscienciada de que hauré de seguir fent tercer. Però, bueno, no em preocupo perquè una de les coses que quan marxava sabia era que podia passar això, no? Que ho tornar...
Aina, que tingui... se'ns acaba el temps. Moltes gràcies per estar amb nosaltres al Mar i Muntanya. Et seguirem, eh? Que tinguis molts èxits i entrenar molt fort. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, Aina.
Doncs nosaltres, després d'aquesta entrevista esportiva amb l'Aina Arxer, que hem conegut doncs, la vessant esportiva i també la vessant més personal de la seva aventura al Benfica, i ara el retorn al Voltregà, doncs nosaltres ara el que farem serà fer una petita pausa, ens actualitzem amb els companys de la xarxa de comunicació local i de seguida tornem amb més Mar i Muntanya. Fins ara mateix.
Mar i Muntanya, un programa de Ràdio L'Escala, La Veu de Sant Joan, Ràdio Salrà i Ràdio Vilafant. Mar i Muntanya, el programa més refrescant d'aquest estiu.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap parapients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
El Festival Portal Blau de l'Escala et proposa aquest estiu concerts amb grans noms de l'escena musical.
Paco Ibáñez, Pau Riba, Alfred Garcia, Anna Roig i Àlex Casanyes, Big Band Project, Marc Parrot o Clara Peia formen part de la programació del festival que té lloc de l'11 de juliol al 9 d'agost.
Compra ja la teva entrada a portalblau.cat.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Salaón Solés, des del 1888.
130 anys d'experiència mantenint el secret i la tradició d'una curada elaboració artesanal. Salaón Solers. Vine a assaborir les nostres anxoves a la platja, a la Casa de la Punxa, i no oblidis passar pel museu que hem obert a la Closa del Llop 40. Consulta.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
El Maram t'obre les portes a la botiga dels pescadors. Poteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.